Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els Premis Sant Cugat de l'any 2024 arriben aquest dijous al Teatre Auditori amb l'acte d'entrega de guardons a partir de les 7 de la tarda. Els premiats són Dolors Vilarassau, que serà reconeguda amb el Premi Sant Cugat de l'any a tota una trajectòria, i l'Agrupació de Defensa Forestal i Voluntaris de Protecció Civil, Eric Mateu, l'Institut Leonardo da Vinci, l'Envol Sant Cugat, Paula Ramírez, Cal Crispín, la Fundació Cabanes i Eva Miranda. L'acte comptarà amb les actuacions del grup santcugatenc Los Aurora, també de l'Esbar Sant Cugat i els alumnes de l'Escola Fusió, que interpretaran l'himne de Sant Cugat. Tot plegat es podrà seguir en directe a www.cugat.cat. Valldoreix celebra aquest dijous la sessió ordinària de la Junta de Veïns de març. Entre els punts més destacats hi ha l'adhesió de l'EMD al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i l'adhesió al Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal. La sessió també inclourà la votació sobre l'adhesió de Valldoreix a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També es donarà compte del marc pressupostari del 2025 al 2028. La xarxa Monestir Sant Francesc celebra enguany el seu desè aniversari amb un programa ple d'activitats per potenciar el barri, donar visibilitat als seus espais públics i reforçar el teixit social. Entre els actes destacats hi ha el primer concurs de relats curts per als alumnes de primer d'ESO de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres amb la col·laboració del celler de llibres, la jornada Fem Barri el 10 de maig amb el concert de Rock Choice i una botifarrada popular i la festa major del barri prevista pel 3, 4 i 5 d'octubre. I l'Esbar Sant Cugat torna al Teatre Auditori en el seu 50è aniversari per presentar la desena edició del seu espectacle bienal que enguany porta per títol Ballant perquè ens mirin i un desig. El dissabte 29 de març, més de 300 infants, alumnes de dansa, joves i adults de l'entitat oferiran un viatge coreogràfic que fusiona danses tradicionals recuperades i actualitzades en un espectacle que comptarà amb col·laboracions i sorpreses inèdites. I el judici a l'activista santcugatenca Berta Vidal per intentar frenar un desnonament el juny de 2022 s'ha celebrat aquest dimecres als jutjats de Terrassa. La fiscalia, que demanava 9 mesos de presó per Vidal, ha rebaixat la petició a una pena d'una multa de 600 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, Sara Vella, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 20 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana avui amb Eduard Jané, Juan Merino i Ferran García. I afegirem una mica d'ecologia per saber com afecta la processionària a Collserola. En parlarem amb en Joan Vilamó, cap del Servei de Medi Natural i Territori del Parc. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pòssim de salut. Aprofundirem en el programa Llegir ens fa créixer, una iniciativa que han impulsat el Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles del nostre estimat Eduard Jané. I, per acabar, al ritme santcugatenc, coneixerem el grup local Salvation Inc. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'acord entre Sant Cugat i Ferrer per desenvolupar el Regull Centre, habitatge dotacional, equipaments i residències. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta.
Bon dia.
L'Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques.
Bon dia.
I el Ferran García, responsable d'administració d'aquesta casa de Cugat Media. Molt bon dia a tots.
Bon dia, benvinguda.
Com esteu? Us heu mullat o no?
Home, diu que no. A mi em deia el meteoròleg que porto la butxaca.
Que sí, deia... aquell que va en bateria.
Aquell em deia que no. Jo a vegades penso, és que no li pagues bé a aquest home.
No,
perquè
sí.
No hi ha manera... Però a mi m'equivoco, i potser és una dona.
Ah, també.
Anem al tanto.
Pot ser una meteoròloga.
No ens passem, ara.
És una intel·ligència artificial.
Que n'hi ha moltes meteoròlogues últimament.
Sí, n'hi ha moltes, sí.
I bones.
Sí.
N'hi ha bones.
Veurem si s'equivoca o no s'equivoca. Jo veig que tu vens preparat amb paraigua.
Sí.
Veig el carrer moll.
Sí.
I veig els veïns i veïnes del carrer que passen amb el paraigua plegat, però punt.
Però nosaltres, la Floresta, a part de l'aigua, de la llovizna que està caient, tenim un rebentón allà en Pere Planes, també, que surt aigua per allà. A més.
Tu, Merino, sempre aprofites per...
Sí, per posar la Floresta a la taula. Ja ho
escolta,
sé.
Si ens escolten des de l'Ajuntament... Atenció a aquests problemes de la Floresta. En tot cas, benvinguda sigui la pluja, oi?
I tant.
Els embassaments, remullar els nostres boscos...
L'aigua és or.
I que tinguem un estiu tranquil,
sí,
a nivell de sequera, ja ho diuen. A l'abril, pluges mil, no hi som encara, però vaja.
Que caigui una mica més per l'Empordà.
Sí, ens en falta, eh? Ens en falta, però hi va ploure tot el dia.
Ha crescut molt, eh?
Sí.
En pocs dies ha crescut.
Darnius Borella ha triplicat els hectòmetres de l'any passat.
I Sau també. Sau ha crescut bastant, està per sobre del 40%, cosa de la qual ens hem de congratular.
Bé, entrem en matèria o no?
Entrem.
Sí? Vinga. Avui parlarem de Regull Centre. Aquest ple s'ha fet un pas endavant per desenvolupar aquest projecte d'habitatge Regull Centre. Ha sigut amb els vots a favor del govern, format per Junts i Esquerra, i també del PP, que ha donat llum verda al conveni amb Laboratoris Ferrer per fer prosperar en uns terrenys de la companyia al barri de Sant Francesc 44 llars de caràcter dotacional, equipaments públics per ubicar diferents instal·lacions de serveis urbans, residències privades i una plaça que connectarà el nou complex amb la ciutat. La iniciativa ha estat lluny, la veritat, de generar consens entre els grups municipals. La CUP i en Comú Podem han votat en contra, mentre que el PSC i Vox han optat per abstenir-se. Comencem així una mica pel principi, fent radiografia. Què en penseu d'aquesta nova proposta de Regull Centre? Això ja sabem que ve de lluny, del tripartit, i han anat passant diverses versions. Aquesta és l'última proposta i que ha passat a aprovació al ple. Què en penseu?
La primera visió, sense entrar a fons, és que, evidentment, aquesta és millor que la primera que es va presentar.
En quin sentit, Eduard?
Home, en el sentit de que, primer, l'alçada dels edificis està limitada a 4 pisos més la planta baixa.
Uh-huh.
Aquesta seria la primera. Continua havent-hi, doncs, pisos de públics. O sigui,
dotacionals, 44, per a gent jove i per a gent gran.
Exactament. I després sembla que des del punt de vista de la, podríem dir, del que demanava Ferrer, doncs s'ha reduït una miqueta de l'espai, que era d'una explotació més comercial, entre cometes, que no pas ara, a primera vista. Altra cosa és que el projecte és un i la realització caldrà veure quina és. I això ja sabeu que amb el temps a vegades canvia. Canvia d'alguna forma, o sigui, s'aprova un tipus de projecte determinat amb una sèrie de qüestions, amb una sèrie d'articles i de tal, ben senyalitzat, i després resulta que quan es posa en pràctica això, doncs pot haver-hi un canvi. Jo no ho sé, com no ho sap gairebé ningú, inclús els que ho fan després, perquè això passarà un temps abans que això s'aprovi de
veritat. Sí, una realitat.
I tiri de veritat.
Tu també ets igual d'optimista, Juan?
No, jo a primera vista no lo veig així, no? Perquè resulta que ara són 44 pisos quan abans tenien 72. I la diferència no és molt gran de pujada d'edificis, no? O sigui, ara és 1 més 4 i abans era 1 més 5, no?
Sí, s'havia reduït el primer projecte, la volumetria, que eren 11, després es va reduir a 7.
A 7, se van reduir. No és tant. O sigui, que perdem ja perdem.
S'ha reduït, perdona.
Sí, s'ha reduït.
O sigui, no és tant, però s'ha reduït.
Vale, però ja perdem...
Per tant, és millor.
No, bueno, però no és millor perquè perdem pisos.
No, i perdem pisos... Que és millor que l'anterior.
No, per mi no. Perquè si perde pisos socials...
És pitjor que l'anterior?
En aquest sentit, sí.
No, pitjor no. Sí? Pitjor no.
Sí, se perden pisos de socials. De 44 a 72 hi ha una diferència.
Sí, i tant, i molta.
Això, i molta. I si tenim que sumar més pisos que s'estan perdent, com per exemple los de l'Andana, ja continuem perdent pisos socials, que són necessaris. O sigui, com estaran tots la joventut, que sempre no estem queixant que la joventut marxa d'aquí i la gent marxa, no hi ha pisos socials. Si estem rebaixant, pues hi ha menys. En aquest punt de vista, perdem.
Després fem aquesta doble lectura, sí. De volumetria versus habitatge dotacional. Sí.
Jo,
Ferran.
Jo tinc una visió més intermitja. Sí que és veritat que perdem pisos, però teníem abans un impacte ambiental brutal. Si Sant Cugat jo crec que no és una ciutat downtown, no és un centre urbà amb gratacels, i crec que és una ciutat que ha sabut mantenir la seva essència. Estic totalment d'acord que falten pisos socials per la gent jove, per la gent gran. Justament ahir parlava amb una companya, que ho dic perquè no la mencionaré, però m'explicava una anècdota molt trista, i és que té un fill que amb la seva parella es vol independitzar i ho han de fer juntament amb una altra parella, i han d'anar a un pis quatre persones iniciant la seva singladura independent. I jo pensava, ostres, si jo el dia que m'hagués independitzat amb la meva dona m'hagués hagut d'anar amb una altra parella, pues quin començament més trist, no? Dita aquesta anècdota, estic d'acord amb el Juan, doncs, que fa falta pisos socials, però sí que penso que aquest projecte no necessitava gratacels d'11 plantes, perquè...
No, eren 7. Van quedar 7.
De la primera proposta a la segona.
Es va rebaixar.
És que jo el que volia dir és això precisament. O sigui, jo ja entenc el que estàs dient tu. Hi ha pocs pisos que siguin socials, d'acord. Però si la pregunta era, és millor aquest que l'anterior, que el primer... Evidentment, és millor aquest que el primer. No és el que hauria de ser, d'acord? No és el que hauria de ser, però és millor.
Depèn de com ens ho mirem, no? Sí, que és el que deia el Juan.
Hi ha més coses. Perquè, escolta, jo penso que Sant Cugat encara... penso que hi ha pisos, edificis com 7 pisos aquí,
Sí. Hi ha algun. Anteriors al canvi de model de ciutat.
Vull dir que això, dos plantes més, no és un cratacel. Dos plantes més, o sigui que se podia tranquil·lament, se podia haver quedat dues plantes.
Però torno a dir el mateix.
Sí, no, jo també t'entenc.
Si partim del primer projecte... O sigui, a veure, el primer projecte és un projecte de Laboratori Ferrer, que és el capitalista. I el capitalista què pretén? Què vol?
Guanyar
més diners amb el seu capital.
I ara també guanyarà més calés.
Però no, ara guanyarà menys dels que pretenia guanyar.
No, jo
estic convençut. Guanyarà menys dels que podria guanyar.
Jo crec que aquí...
El que passa és que no pot deixar de guanyar. Bueno, és que perquè és el propietari.
Però és que aquí,
no
aquí entren també residències privades i residències per joves. Ojo!
Jo crec que aquí el que esteu discutint, i em corregiré vosaltres si m'equivoco, a mi m'agrada molt que hi hagi opinions diverses a la tertúlia, perquè crec que això ens enriqueix.
I a pesar de que sempre estic d'acord jo amb ell, sempre estic d'acord amb ell, però bueno.
Però ja està bé, que cadascú tingui la seva opinió, faltaria més. Jo crec que potser el que s'està discutint és el model de ciutat, no? Pel que deia l'Eduard, que considerava que aquest projecte era millor. Creieu potser que aquest nou projecte s'adapta més al model de ciutat, tenint en compte la volumetria, quan parlem de model de ciutat, que l'anterior? Ara bé, adaptar-se al model de ciutat és més beneficiós o menys, no? Deia el Juan, depèn com ens ho mirem. Si mirem de quants habitatges públics guanyem, si hi ha més pisos, en guanyem més. Si n'hi ha menys, en guanyem menys. Jo crec que el debat anava per aquí. M'equivoco?
Sí, però també tenim...
De dependre què posem a la balança,
tenim,
oi?
Tenim altres projectes en els que podríem vehicular aquestes places o aquests pisos que han caigut en aquest projecte. Tenim lo de Can Ametller, això és un projecte de gran envergadura, doncs que allà...
De moment el tenim al calaix, no? Bueno, perquè aquest govern de moment no n'ha parlat.
No n'ha parlat.
Es va quedar tot a finals del mandat anterior.
Correcte, hi ha molts interlocutors, perquè tenim la Renfe, tenim altres personatges o entitats que han de formar part d'aquest projecte, però al final cap a on ens hem d'anar és cap a un model de ciutat, jo crec que esponjat, és a dir, no podem crear grans urbes atapeïdes de pisos, i això tampoc. Totalment d'acord que la construcció d'obra pública per pisos socials s'ha d'incrementar exponencialment, vull dir, perquè si no volem que marxi el jovent, hem d'anar cap aquí. Però sempre preservant l'essència, jo crec que el que es va fer als anys 70-60 és un impacte que no s'ha de repetir, hem d'aprendre dels errors. Jo crec que les ciutats cada vegada han de ser llocs on s'estigui redreçant l'habitabilitat, és a dir, aprenem dels errors del passat i fem ciutats amb espais verds, amplis, amb grans voreres, amb transports públics eficients. Ai. Aquest és l'ideari hauríem d'anar, sí. No? Jo és
la realitat és una altra.
La realitat és una altra, però vull dir, intentem posar el granet de sorra per intentar canviar les coses.
Quin impacte té aquest model de ciutat, que és el que té l'Ajuntament, que és el que explicaves tu, Ferran, en la realitat de les persones que es volen quedar a viure a la ciutat o que volen venir a viure a la ciutat, també, no?
Aviam, la realitat de Sant Cugat és que és una ciutat que és molt problemàtica pel jovent poder-se quedar. Pues, evidentment som realistes i els lloguers que hi ha aquí són prohibitius pel jovent. I, per tant, la realitat és que no hi ha, a dia d'avui, una possibilitat si no és a través de la vivenda social. Per tant, és que no hi ha una altra opció. Jo crec que si volem que el jovent es quedi, fomentem la creació de vivenda social, uns lloguers mòdics i amb capacitat de fer més quantitat. Vull dir, les entitats que es dediquen a això, Promusa o altres empreses públiques, haurien de posar, jo crec, l'ull en aquest tipus d'actuació. És que no queda una altra si volem que el jovent es quedi.
El permís de preu del lloguer és a Sant Cugat, el segon de Catalunya més car, 1.465 euros.
És que davant d'això...
Això és brutal,
que
és el promig, que vol dir que, evidentment, sí, hi ha moltes de 2.000 i 3.000 i pico, i molt poques, o menys de 1.000, o menys de 1.000, pràcticament, ja no en trobes cap. Sí, sí, sí. A part del tema del lloguer temporal, etcètera, etcètera. Sí. Però jo continuo dient que, clar, Promusa es va crear només per fer habitatge social. Només. Quan es van començar a fer, i va durar poquíssim, poquíssim. A més, les condicions de les inicials dels habitatges que feien no són les actuals. Perquè en un moment determinat hi havia unes que, quan acabava un plaç determinat, els que havien obtingut aquest pis el podien vendre.
Ara per ara no hi ha compra.
Seu compte. Sí. Ara no, han de fer a través de Promusa.
Ara no n'hi ha de compra. Ara ja no hi ha les de noves comprar. Promocions, almenys per ara...
No, parlo dels antics.
Sí. Són només de lloguer.
I aquest és el problema. Ara no n'hi ha, o sigui, la nova promoció, no n'hi ha promoció. Però és que estem parlant de pisos, la rebaixa que han hagut aquí. Estàvem parlant de Can Ametller. Bueno, Can Ametller, ja veurem això si tira endavant. Però aquest ajuntament el primer que fa és diu, hola, mira, aquí tenim Can Sant Joan, ja volem meter 3.000 pisos a Can Sant Joan. No sé com se lo faran ni com ho ve, perquè ja veu la contestació que ha tingut des de Rubí, també. Però és que el cas és que los que tenien, los que estaven projectats, no es fan. Perquè ja he dit abans de l'andana, ahí perdem també pisos. Però és que tenim, allà, per exemple, torno una altra vegada a la Floresta, tenim el de la Iglesia, sí. Una promoció público-privada, con 30 y tantas... 36, no sé, 30 o 36, sí. Per gent gran, per gent jove, que això no ha començat mai. Però és que hi ha un altre projecte, que penso que s'ha anat a Norris, però no diu res, que és el de la plaça Miquel Ros, que era un projecte per a gent gran allà. I resulta que s'estava el Duc, estava portant, abans des del tripartit, estava treballant, per quedar-se, per parlar amb els veïns i tot això, per quedar-se a aquelles casites que hi ha allà, com també con el Banco, el Bilbao Vizcaya, aquest, porque estaba ya la Caixa Terrassa.
Que el BBVA va.
El BBVA es, el BBVA.
No, el BBVA va. Y tan BBVA que va.
El BBVA va. Se ha qued, se ha, o sea, que la, se va a quedar con la Caixa Terrassa. Bueno, pues resulta que aquel proyecto ha surtido a subasta ya lo de la Caixa de Terrassa, lo de BBVA, ¿eh? Y el ayuntamiento no ha aparegut. I ja hi ha un nou amo d'aquell edifici.
I un altre projecte parat, també, que és el del Borja.
Bueno,
el centre Borja, tot l'edifici que va fins a l'avinguda Pau Vinyet, allò era, també hi havia pisos socials.
Hi va haver una també... permuta amb el centre Borja.
Exactament.
I allà s'havia de fer habitatge també... de protecció oficial. Vale. Això ja s'havia anunciat en el govern de Carmela Fortuny. D'això ja han passat una alcaldessa i un alcalde.
I a més a més tenim dos...
Hem passat 6 anys, sí. O 8 anys. Sí.
Bueno, però tenim dos edificis més ahí també, sí, que estan buit, sí. I un altre més que les Carmelita, no sé, d'unes monges, que també se pot utilitzar, i l'Ajuntament té voluntat de tirar endavant i fer pisos socials.
44 pisos dotacionals que seran dedicats per la gent jove i per la gent gran, són prou? Són aquests col·lectius els que necessiten aquests espais?
Som quasi 100.000 habitants. Sí, és quasi una quantitat irrisòria.
De mica en mica s'omple de la pica o no? Sí.
No, és que no anem.
Més val això que res, però clar, fa falta molts més projectes.
Sí, però el que falta és finalitzar els projectes. Perquè, per exemple, han tret un altre, lo de les cases unifamiliar, convertir-la en bifamiliar, no? Aquest projecte ja s'havia fet allà, que va sortir de la Floresta també, i el senyor Duc lo sabia tranquil·lament, els problemes, la problemàtica tan gran que hi ha per fer això, i avui, com que no tenen una altra cosa que fer, va, i se surten a fer dos jornades ahí de discussió sobre aquest tema que no va enlloc. O sea, jo el que veig és molt fum aquí, i molt projecte, però sense resolució. I a més, ostres, que jo m'he quedat una mica després de tenir el desastre aquest de 25 milions de dèficits que aquest any surt i que tinguem 2,5 milions de superàvit, diu, ostres, les coses no van molt bé. No sé.
Bueno, però de moment l'Ajuntament el que pot fer és demanar uns crèdits bancaris que abans no ho podia fer.
Val, sí.
sense la Generalitat ho
fa. Perfecte.
Perfecte. Doncs...
A veure si a partir d'ara comença a fer el que és vivienda socials.
Exacte.
Perquè no marxi els joves d'aquí.
Aquí crec que esteu tots d'acord amb la necessitat de fer més habitatge de protecció oficial.
Home, això està claríssim. Tenien que sortir anualment, o sigui, d'aquí a l'any 30, que diuen, aquests 5 anys, que d'aquí a l'any 30, si vas mirant, no aquí només, sinó tot el món, han de passar moltíssimes coses, ojalà no passi algunes de les que podrien passar, doncs d'aquí al 30 tenia que haver una construcció aquí de pisos socials cada any, com a mínim de 60 o 70 o 80, cada any,
sí,
immediatament, però ja.
Però tenien que parlar també el que és con les empreses que fan los pisos,
les promotores.
No, la promotora, el tant % que tenen que dedicar a socials.
A Barcelona hi ha l'obligatorietat de dedicar el 30% de les noves promocions i les grans rehabilitacions a pisos
de protecció. Hi ha molt treball que fer aquí. Abans de treure tant projecte...
Creieu que l'Ajuntament de Sant Cugat podria... a impulsar aquesta normativa que hi ha en altres ciutats com Barcelona, tenint en compte el problema habitacional que hi ha a la ciutat?
Si té la facultat aquesta de convertir, que ja he sortit del dèficit, jo supongo que tindran capacitat per fer això també. Com, per exemple, també per als 4.000 pisos que hi ha buit a Sant Cugat. Més o menys. Que no viu ningú. Això se tenia que mirar també. Per què? O sea, què estan fent aquí? Hi ha una bolsa ahí de pisos, que el que estan fent és que el mercat pugen els pisos també. Pues tant, pues parlar amb aquesta gent.
Tornem a Regull Centre. Que hem marxat.
Sí, que hi ha més temes. Hi ha més temes.
Una de les pedres de sabata, per dir-ho d'alguna manera, que ha tingut aquest projecte és també les converses amb el veïnat, no? En el moment que es va fer pública la primera proposta de Regull Centre, hi va haver una part del veïnat de Sant Francesc i el monestir, doncs, que no hi van acabar d'estar d'acord. Es van fer unes reunions amb el veïnat per explicar el projecte.
Sí.
Creieu que quan es fa una obra pública en aquest sentit, o que tindrà impacte públic i que hi ha una part de lideratge per part de l'Ajuntament, s'hauria de fer d'alguna manera, no sé si amb consens o com a mínim informant i dialogant amb els veïns i les veïnes que hi hagi a l'entorn. Un dels problemes que dèiem, per exemple, amb la primera versió del veïnat, era un problema de mobilitat, no? En un barri on està altament densificat, com és el barri de Sant Francesc, que no té res a veure amb la realitat que hi pot haver a Mirassol o Vall d'Oreix o altres barris, doncs els hi preocupava, no?, aquesta densificació només d'una part de la ciutat. Hem de caminar cap aquí o això faria encara alentir més la presa de decisió i l'execució dels projectes?
Jo crec que el veïnat ha de participar. Per què? Perquè el mateix que tu has dit ara, la mobilitat. Bueno, però és que a part de la mobilitat venen més coses, no?
Serveis,
perquè, per exemple,
no?
Depèn de la quantitat de veïns que vinguin allà a viure, a veure les escoles. I a veure, per exemple, també consultoris, com mínim. Bueno, i mira, que la problemàtica de Sant Francesc que estan demanant i no es faran. Con la gent que hi ha allà. O sea, són dues, tres coses que ja són essencials. I què serveis van tindran allà? Però bueno, està molt bé
que només seran 44, no en faran falta tants.
Ah, clar, però sí, per la mobilitat de gent, con el supermercat, con tendes, con la residència d'avis, con la residència d'estudiants, de joves, Ostres, hi ha una mobilitat molt gran. Ja té que haver farmàcies, té que haver de tot.
Un projecte d'aquestes característiques, com tu apuntes molt bé, no es pot enfocar només mirant el projecte, com si fos una cosa independent.
Un bolet.
Exactament. Piquem això i... No, perquè això té uns resultats que l'entorn queda afectat, segur.
Exacte.
Llavors, en quines condicions es pot fer? Clar, Sant Cugat ha tingut sempre un problema, des que jo visc aquí, que he viscut, com vaig venir aquí, amb 15.000 habitants, que es diu de seguida, i el creixement és tan brutal que qualsevol cosa que faci l'Ajuntament, el que sigui, amb el partit que sigui, a la perspectiva que té a 3, 4, 5 i 6 anys vista, l'ha de veure perquè vol dir que el creixement que s'està produint en qualsevol cas, per qualsevol cosa, és d'una velocitat terrible. I, per tant, ha de fer una previsió de dir, anem en compte, perquè això que estem pensant per 50.000, després de 3 anys serà per 60.000.
Exacte.
Des de l'any 2020. Sí, sí. Des de l'any 2000 al 2025, la ciutat ha multiplicat per 2 els habitants, passant dels 50.000.
Però pensa una cosa, des de l'any 65 van augmentant de forma progressiva més lenta, però de tal forma que quan arriben els túnels, això es fot un salt brutal. Com es pot solucionar? Tu has apuntat també el tema de les escoles, que això és fonamental. És fonamental. I l'atenció mèdica, no cal dir-ho, ara parlem de la Floresta. No, és que hem de parlar de la Floresta. A la Floresta resulta que no s'obre el consultori.
Dispensari.
No s'obre cada dia.
Sí.
Amb 6.000 i pico de persones censades, més els de les Planes. Clar, això no pot ser d'aquesta manera.
I fins a el que ha fet, el que s'ha aprovat en el ple d'últim ple, que s'ha aprovat, o s'ha fet una concessió una altra vegada a CapSalut durant més 4 anys, 4 anys més, però sin revisar i sin posar res de res. O sigui, continua exactament amb la mateixa problemàtica que tenim. O sigui, l'SDS a CapSalut 4 anys més perquè a ell se la ceda a la Mutua de Terrassa, que és la que lo porta, però con un metge que tenim només, i sin reparar res de res del que hem demanat durant tants anys.
Pues ara fem el salt al que estem parlant avui, i llavors resulta que tenim...
Fugiu d'estudi cada 2x3, sou ingovernables,
No, però vull dir, no, tornem i passa el mateix. Doncs que allà farà falta, doncs, comunicació. Arribarà, els autobusos arribaran allà, hi haurà autobús de forma regular, no un cada hora, sinó de forma... normal, podríem dir, per cometes. Perquè, clar, si no...
Sí, perquè porta molts anys ja que no és normal els autobusos de Sant Cugat. I continuem. Va.
Jo torno.
Torno
a Rebull. El ple es va evidenciar, no?, els diversos posicionaments que hi ha per part dels 7 grups municipals que tenim al plenari. Què en penseu de les crítiques d'alguns partits com la CUP i en Comú Podem, que consideren que s'ha perdut ambició social amb aquest nou projecte? Jo gairebé faig de pitonissa i crec que en un costat que hi haurà divisió d'opinions.
S'ha de saber balancejar. Estem davant d'un consistori que té una varietat de partits polítics i és la realitat que tenim, i així és la societat també. Per tant, s'ha de balancejar i s'ha d'intentar trobar punts d'acostament de tots els posicionaments. És evident que a vegades quan es prenen les decisions no acaba d'encaixar en tots els punts de vista, jo vull pensar que els nostres polítics, siguin del partit polític que siguin, crec que el tema de la vivenda ho tenen al cap, perquè és, jo crec que és de la preocupació que hi ha a la societat, de les més importants, juntament amb la salut i el tema de l'educació. Per tant, error, crasso error, vull pensar aquell que no s'hi pugi en aquest tema, no? Per tant, suposo que tindran els seus motius pels quals no han volgut aprovar.
De fet, la crítica és aquesta, no? Que s'ha retallat ambició social perquè s'ha baixat dels 72 als 44.
Bueno, però si això ho compensem amb uns altres projectes, doncs potser no ho sé, eh? Vull dir, hem de veure, com deia l'Eduard, Sant Cugat és una ciutat que està creixent molt i, per tant, hem de tenir projectes ambiciosos, però no focalitzats en un sol, sinó en altres projectes. És a dir, una combinació de molts projectes que donin sortida a les necessitats que té a dia d'avui la societat, que és poder tenir una vivenda digna i no haver de marxar de la ciutat.
Sí, però... Bueno, no ho sé, ja ho hem dit abans, no? O sea, se parece social, hay molts projectes, però els projectes no se realizan, no acaben de realizarse, torna un altre projecte més sense realitzar los anteriors. Això passa com con los...
¿Cómo es? Presupuestos participativos.
Los proyectos participativos. Digo, hoy farem tots això, tenim un grapat de projectes participatius. Sí, però és que portem 3 anys, o sea, que hi ha molts que no estan fets i hi ha molts que no se faran.
No, no, ja s'ha anunciat, o sea, que no es faran, els que, o sea, no siguin
prioritaris. I per què fem projectes? Anem a la realitat, fem un projecte que sigui consistent i que sigui bo per la ciutat, i allà podem discutir.
El Partit Popular, sí, ha donat suport a la mesura, però amb reserva, recordant la reindustrialització de Delphi. Creieu que hauria estat millor conservar la qualificació industrial d'aquests terrenys o és prioritari convertir-lo en residencial?
Jo a dia d'avui penso que és prioritari, que és prioritari la vivenda. No vull dir que no s'hagi de perdre, jo no vull que es perdi teixit industrial. De fet, Sant Cugat és una ciutat, doncs, que encara té empreses punteres, doncs, que li donen rellevància econòmica, però també i torno a dir, s'ha de balancejar que volem una ciutat que faci fos als joves i que si hi hagi molta indústria. Jo crec que en el punt mig està la virtut.
Jo penso una cosa, i és que hem de veure també de quin lloc estem parlant físicament. Uh-huh. O sigui, és obvi que la ciutat, en aquest moment, si no m'equivoco, hi ha 3.000 i pico d'empreses censades a Sant Cugat, i la majoria, un tant per cent molt elevat, doncs, són multinacionals i estan situades en polígons industrials, que ja és difícil o no convindria, doncs, barrejar segons quines coses amb aquest tipus de llocs.
3.000 centres.
Però, el regull està... O sigui, a mesura que ha anat passant els anys, s'ha anat construint de tal forma que s'ha anat convertint, inclús intenció per part de... S'ha convertit en una zona que ja és habitable.
S'ha integrat gairebé la
trama. Clar, i la reacció que va haver-hi en un moment determinat del veïnatge precisament va ser perquè estan molt integrats i estan al costat. I per tant, clar, en aquest moment pensar en fer segons quin tipus d'edificis, segons quines zones, o sigui, on hi ha la Wöringer, on hi ha... Allò és impensable. Avui, en aquest moment, d'aquí 20 anys, jo no ho sé. M'agradaria que no. M'agradaria que no, perquè, clar, el creixement de Sant Cugat és un creixement que és, sempre dic el mateix, la gent que va a l'ESADE a estudiar, que són majoria estrangers, jo estic visc al costat i veig cada dia com van passant, tots parlen en anglès, evidentment, entre ells, és obvi, és l'esperanto de la llengua avui en dia. Molt bé, doncs estic convençut que molts, quan parlen amb la seva família, diuen que estan en un barri de Barcelona. O sigui, vaig a una escola, a ESADE, sí, i és un barri de Barcelona, sí, perquè agafen el metro i van, sí, des de l'estació de Sant Cugat, pam, des del centre de Barcelona.
Ciutat dormitori.
Exactament. Ciutat dormitori, bueno, fins quasi, a quin punt.
Sí, bueno, però...
Bé, perquè tenen en compte una cosa, que també hi ha, on hi ha més nens, on hi ha més escoles, on hi ha més deixebles, encara que no visquin a Sant Cugat. O sigui, clar, les característiques de Sant Cugat des del punt de vista del tipus de població, dels que viuen i els que venen, de forma esporàdica o unes hores cada dia, és com un qualsevol barri de Barcelona, amb la diferència de que és els barris, doncs, el que era Pedralbes i Sant Gervasi, sí, i la Bona Nova fa uns anys. Ara és Sant Cugat.
Ara és Sant Cugat.
Hi ha gent que vivia a Sarrià, ha vingut a viure aquí. I alguns d'ells no tenen ni idea, del que es fa aquí. Jo puc dir-ho des del punt de vista de les arts escèniques. Hi ha gent que viu aquí que no sap que hi ha un teatre auditori. No ho sap, senzillament. Perquè està treballant a Barcelona o a altre lloc, ve aquí a casa al costat del golf i automàticament ja s'ha perdut.
Jo te contraposo, com molta gent de la Floresta, perquè ja m'he trobat en aquest cas, un dia que vam fer una passejada per la Floresta con los de Ònium, hi havia gent de Sant Cugat que mai hi havia estat en la Floresta.
Que
ve la contraposició. És terrible això, també. Vull dir que... Bueno, però jo abans de tot volia dir una cosa. Sí,
supercurt,
molt petita.
Perquè ja estem fora de temps.
Era la qüestió de los polítics, com són los polítics. Per exemple, el senyor Duc, quan el tripartit, estava molt content perquè el 62% de l'habitatge que se faria allà en Can Regul estava contentíssim, con un 50% de sol, bueno, i parcs i zones verdes, no? I ara resulta que la paraula ara està en altre govern i diu si continuarem treballant per aconseguir més sol per edificar. Home, per l'amor de Déu.
Estaven en els dos governs, Esquerra i Arnavall,
o sigui,
i Sonar, eh?
Això és les contradiccions i per això hi ha tant show. No?
Seguirem parlant amb show o sense,
sigui,
Juan.
Lo d'Esquerra cada vegada se traga un gripau.
Veurem a veure com avança tot plegat. Aquest ha sigut un pas endavant en el Regull Centre,
molt
però
bé.
En caldran uns quants
però
més.
No oblidem mai una cosa, eh?
Digues.
Hi ha una cosa que es diu el Laboratori Ferrer, que són els propietaris.
Exacte.
No ens oblidem mai.
Són
els
que faran el negoci.
Veurem com acaba tot plegat i a veure com acaba l'habitatge públic, que des de la taula aquí, en això hi ha consens, que necessitem més perquè la gent no hagi de marxar, joves, famílies i gent gran. Juan, Eduard, Ferran, moltes gràcies. Eduard, no marxis gaire lluny, perquè ens tornem a sentir a les 11:20.
Tornem de seguida.
I després a les 12, amb molta comèdia. Moltes gràcies. Fins ara.
Vinga, bon dia.
Adéu,
ben
puc.
Gràcies.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Miami ni que Florida veig. Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la veig? Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam. I diu que Califòrnia ara fa un gran bé. Si és molt millor que compro jo el sindicat. A 5 duros d'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sents un rock and roll i dius, carai, aquesta gent. Potser sí que es mereixen ser els reis del firmament. Jack Perry, Madonna, Elvis Presley, Lou Reed, Metallica, Springsteen, Dorsey, Benny King. Estar dient
escambejar. Si és que no pots convèncer-ho, fes de molt xerrar. Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar. I no sé pas per què vinc amb tot aquest merder. Si jo voldria viure, ni ja sé en lloc del vendrell. Jack Perry, Ramon, és el després de l'horret. Metallica, Springsteen, no sé de què.
Ràdio Sant Cugat.
La música més
Cugat
propera
Media.
A tu.
Amb l'arribada de la primavera, els dies es fan més llargs i cada vegada tenim més ganes de sortir a passejar. Un dels espais preferits pels santcugatencs i les santcugatenques és el Parc Natural de Collserola. Possiblement, moltes persones s'hauran adonat de la presència de la processionària del Pi, un problema recurrent als nostres boscos que en els darrers anys s'ha intensificat a causa de factors com el canvi climàtic i la manca de depredadors naturals. A Collserola, aquesta plaga no només afecta els arbres, sinó que també pot suposar un risc per la salut de les persones i els animals. Per entendre millor com impacta la processionària al Parc Natural de Collserola i saber quines mesures s'estan prenent per controlar-la, avui ens acompanya en Joan Vilamur, cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, que ho faràs molt millor tu que jo, ens pots explicar una mica més què és exactament la processionària i fer una mica de radiografia de quina és l'afectació que hi ha enguany al Parc Natural?
Sí, la processionària, de fet, és una eruga d'una papallona nocturna que té un sol cicle durant l'any. La papallona té el vol durant els mesos d'estiu, que és quan des del Consorci n'estem fent un seguiment d'aquesta corba de vol. Per tant, des de principis de juliol fins a finals d'octubre, cada any col·loquem en 8 llocs diferents del parc més de 60 caixes trampa per fer-ne un seguiment de les poblacions. Això ho fem des de l'any 98 i, per tant, tenim tota una seqüència bastant llarga, de més de 35 anys, de seguiment d'aquesta població. A partir de cap al final del vol de les papallones és quan posen els ous a les fulles dels pins i al cap de poques setmanes surten les erugues. Les erugues tenen 5 estadis larvaris, a cada qual d'ells més gran, i el cinquè és el que té els pèls urticants. El cinquè és ja l'últim, i és quan arriba ara al mes de finals de gener, principis de febrer, en alguns anys principis de març, en el qual doncs, hi ha aquestes erugues, és quan baixen dels arbres, deixen aquelles bosses típiques blanques buides, baixen dels arbres fent la típica processó i baixen cap al terra, seguint totes les branques, el tronc, al terra i s'enterren. S'ajunten un cop i arriben al lloc que consideren que és l'adient, fan una cosa molt curiosa, que es van apilotonant una sobre l'altra i amb una sèrie de moviments acaben com apartant la terra i s'acaben enterrant totes juntes. Aquestes són les que uns quants mesos després, a partir del juliol, tornarà a començar el cicle i sortirà la papallona. En aquest l'any 24, el seguiment que vam fer de la processionària ens va donar que a nivell de papallones, a nivell de població de papallones durant l'estiu i principi de tardor, havia baixat una mica en relació als darrers anys. Uh-huh. En canvi, després vam veure que l'afectació a nivell visual de veure bosses blanques en els arbres, ha semblat que era una mica superior en els darrers anys. Això poden ser diferents causes. Pot ser tant que hagin sobreviscut moltes més erugues de les que sobreviuen habitualment, o per tema de clima, o per depredadors, o pel que sigui, o també podria ser que en alguns casos, sobretot més a alta muntanya, però i aquí no passa tant, però també, és que aquestes crisàlides enterrades de les papallones no sempre surten al mateix any, sinó que a vegades poden tenir una diapausa i estar-se un any o dos anys enterrades. Llavors, doncs, igual, en aquell moment van sortir menys i després han acabat apareixent moltes més erugues. Però la veritat és que aquest any sí que hi ha hagut la sensació, sobretot a finals de gener i principi de febrer, doncs que teníem bastantes més bosses blanques penjades en els arbres.
Ah, no sé si parlàvem dels efectes del canvi de la climatologia, aquest canvi climàtic. Aquest hivern ha estat una mica més suau del que és habitual, també els hiverns anteriors. Això té algun impacte en la proliferació de la processionària? Ara ens comentaves aquest estudi que teníeu de les papallones el 2024, que no s'ajustava ben bé després amb les erugues que vèiem. És un efecte el canvi climàtic, aquests hiverns més suaus que tenim també que faci que potser surtin abans?
No està prou ben estudiat, segurament sí que afecta, però també pot afectar en sentit negatiu per elles i positiu per nosaltres, perquè també ens trobem doncs, que alguns dels seus depredadors, com són ocells insectívors, alguns dels quals marxen, són migrants i marxen a la tardor per tornar a la primavera, quan ja és el final de les erugues, doncs alguns d'aquests han començat a quedar. Hi ha les puputs i algunes altres espècies que ja no migren totes, sinó que a vegades es queden alguns ocells d'aquests i doncs aquests sí que poden ajudar a controlar les poblacions. És sempre un equilibri, sempre ens trobem en un equilibri que depèn de les condicions d'un any o l'altre, es decanta cap a un costat o cap a l'altre.
Ara parlant d'aquests depredadors de la processionària, que també el canvi climàtic fa que també canvi la seva migració, diguéssim. Quins danys provoca la processionària en els boscos de Collserola, tota la biodiversitat que hi tenim? Hi ha alguna espècie que sigui especialment vulnerable, ja sigui vegetal, de fauna o de flora?
Bàsicament afecta a coníferes, sobretot el pi blanc i el pi pinyoner, que són les dues espècies de pins autòctones de Collserola. Aquestes dues sí que les afecta bastant. Llavors també pot afectar altres espècies de coníferes similars, però que siguin plantades artificialment. Tant es pot trobar en pins de Canàries com en cedres. En cedres de jardins també és fàcil trobar-les. L'afectació que té bàsicament és que durant tot el seu cicle d'eruga, per tant durant tot l'hivern, les erugues cada vegada són més grosses i cada vegada mengen més. Per tant, poden arribar a defoliar o deixar algunes branques dels arbres sense fulles. En molt pocs casos arriben a matar l'arbre, perquè justament són les fulles velles, perquè quan l'eruga és quan s'enterra, és quan hi arriba la primavera i torna a fer la nova brotació al pi amb les fulles noves. Per tant, és molt difícil que arribi a matar l'arbre, però sí que el pot arribar a debilitar. I potser en aquests anys de sequera, que els arbres ja estaven una mica dèbils per l'estrès hídric, de falta d'aigua, doncs en alguns casos podria ser que fos allò la puntilla i que acabés de rematar, però és difícil.
Hi ha alguna zona que estigui més afectada del parc o es delimita també on hi ha més presència de les coníferes que ara ens explicava Joan?
En el parc, sobretot, és a la vessant Barcelona i a la vessant Llobregat, i una mica a la vessant Besòs. On n'hi ha hagut sempre menys és a la cara nord, per tant, a la vessant Vallès, la zona de Valldoreix, Sant Cugat, Cerdanyola, a part de Montcada. Aquí és on sempre hi ha hagut menys incidència de processionària. De fet, habitualment, ni tan sols hi fem tractaments ni fem aquests seguiments que deia de les caixes trampa, perquè és unes zones que habitualment hi ha molt poca incidència.
I per què n'hi ha menys? Per la tipologia d'arbre o per una qüestió climàtica de que està a la vessant nord de la serra?
Segurament és per la incidència solar. Aquí a la zona nord, doncs, a l'hivern és molt més ombrívol, molt més obac, i per tant doncs, aquí sí que n'hi ha, però no n'hi ha tant. En canvi, les parts més solanes on rep més irradiació solar durant l'hivern, doncs allà sí que n'hi ha més.
Ho explicàvem al principi, ara ens has explicat aquesta afectació que pot tenir sobretot en la població de coníferes, dels pins. Quan nosaltres anem a passejar per Collserola, veiem aquestes bosses blanques que ens indica la presència de la processionària, que ens agafa mitges garrifants a vegades pensant en l'oruga. Quins efectes pot tenir la processionària en les persones o, per exemple, aquells que passegen també amb els seus gossos pel parc?
De fet, és el més important. Nosaltres els tractaments que fem cada any a mitjans de novembre per controlar una mica la població de la processionària, precisament és en zones d'aquestes més transitades, i ho fem no per evitar els danys als arbres, que sabem que poc o molt es recuperaran, sinó precisament per aquestes reaccions amb les persones i els animals domèstics. Els pèls urticants de les erugues en el cinquè estadi, que és quan baixen de l'arbre i s'enterren, poden provocar reaccions al·lèrgiques molt importants tant en persones com en animals. S'han donat casos de que algun gos o algun cavall inclús, allò amb la llengua l'han tocat, se li ha inflat i s'han acabat ofegant. Per tant, doncs aquí sí que s'ha de... Si de normal diem que els gossos s'han de portar lligats quan entren en un parc natural... Doncs en aquest moment és especialment important, ja no només per la biodiversitat del parc, sinó directament per la salut dels gossos, perquè és la manera de portar-los a controlat. I si es veu que hi ha erugues que travessen el camí en processó, doncs és el moment allò de controlar, poder controlar el gos fàcilment.
Allò que es diu de lliga curta, eh?
Exacte.
I en el cas de les persones, la reacció també seria urticant? Nosaltres no vull pensar que no llepem les orugues, però quines reaccions pot fer?
Sí, és un tema urticant. És com amb tot, hi ha gent que pot ser més al·lèrgica o menys. Bàsicament et surten unes ronxes per allà on haguis estat... No tens per què tocar-les, només. O sigui, a vegades el mateix aire aixeca aquests pèls urticants de les erugues i et poden tocar encara que tu no haguis tocat directament l'eruga. El que sí que també hi ha, doncs això, hi ha gent amb reaccions al·lèrgiques molt diferents, i llavors doncs el que fem nosaltres cada any és avisar en una sèrie de contactes que tenim d'associacions de persones amb alta sensibilitat química, que avisem sobretot al novembre quan fem el tractament de la processionària, però també ja està en el cas de quan es veu a les xarxes, doncs, que es comencen a baixar les erugues, perquè llavors doncs aquesta gent sí que ha de vigilar molt, i aquells dies és millor que no vagin ni a Collserola ni a cap altre lloc on hi haguin erugues.
Uh-huh. Ens parlaves d'aquests tractaments que feu, que són sobretot doncs per evitar aquestes al·lèrgies als animals i a les persones, ja que veiem que l'afectació als pins doncs és més limitada. Com són aquests tractaments, Joan? No sé, són productes que tenen en compte, entenc, la biodiversitat, perquè estan en un parc natural. En quin tipus de productes els feu i quines conseqüències tenen?
Sí, alternem dos tipus de producte. Un és un producte químic pel tractament de lepidòpters. El que passa que, com que el tractament aquest es fa al novembre, té molt poca afectació sobre altres espècies del parc. Primera, per l'època, perquè en aquella època hi ha molt poques erugues que estiguin, o altres insectes que pugui afectar aquest producte, que estiguin movent-se pel parc, per dir-ho d'alguna manera. I l'altre és que el tractament que fem és molt limitat, perquè ho fem des d'un camionet o des d'un vehicle amb un canó remolcat a darrere, i com a molt arribem a 30 metres de distància des del camí. Per tant, doncs, bàsicament, ja s'entén que aquest tractament és sobretot per aquestes zones més transitades, per evitar o per reduir l'impacte sobre les persones. Però l'impacte sobre la biodiversitat és molt baix, i sobre la processionària també és molt limitat, perquè ens centrem en una franja de terreny molt concreta.
Entenc que a nivell biològic no és massa preocupant que hi hagi la processionària, no?, per l'impacte que té.
No, de fet és una espècie autòctona. És una espècie autòctona que forma part de la biodiversitat del parc i doncs serveix d'aliment amb altres animals. Per tant, doncs no és problema. I l'altre tractament que et deia, dos productes. El segon producte sí que és un producte ecològic, és un Bacillus thuringiensis coxsackii, que aquest sí que és molt específic d'algunes espècies de papallones. El que passa que aquest té una durada, quan es fa el tractament, té una durada, una vida útil, per dir d'alguna manera, del producte sobre els pins, que és molt limitada, i sobretot en cas de la tardor, que llavors et pot ploure, pot fer vent, doncs llavors, depèn de les condicions, fem amb l'una o amb l'altra.
A nivell ciutadà, a part d'anar alerta, sobretot si tenim més al·lèrgia a aquests pèls de l'oruga, podem fer res o és simplement vigilar i si veiem que quan estan en aquesta cinquena etapa que ens comentaves que ja baixen dels arbres, doncs anar al tanto, doncs, no acostar-nos-hi massa i,